Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Acabem una jornada més carregada. La notícia del matí al Barça és que Ansu Fati ha decidit no operar-se, tot i que els metges del club li aconsellaven passar pel quiròfan. La seva experiència amb el menisc ha estat traumàtica i el jove futbolista ha decidit optar pel tractament conservador. Esperem que hagi pres la decisió correcta. En principi, en un parell de mesos hauria d'estar en condicions de poder tornar a jugar. I l'altra notícia en clau Barça és que, atenció, el representant de Dembélé ja està a Barcelona. Per tant, a les properes hores hi ha d'haver trobada amb el club per mirar de desbloquejar una situació que ara mateix està enquistada. A veure per on surt el tret. L'altra gran notícia del matí és la classificació del gran Rafa Nadal per les semifinals de l'Obert d'Austràlia de tennis. Ha superat el canadenc Shapovalov en 5 sets. Nadal ha guanyat els dos primers. Ha començat a tenir problemes, molèsties estomacals. Shapovalov ha guanyat el tercer i el quart, però Nadal s'ha pogut recuperar, ajudat pels metges, i imposar-se el cinquè i definitiu set. 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 i 6-3 en més de 4 hores de partit. El rival de Nadal a la semifinal serà Matteo Berrettini, que acaba de derrotar a Gael Monfils en 5 sets i un llarg partit també. Rafa Nadal està a semifinals i també ho està Marcel Granollers, en modalitat de dobles, fent parella amb l'argentí Ceballos. Jugaran semis contra Kyrgios i Kokkinakis. A l'Espanyol torna el run-run de Mercato al voltant de la figura de Raúl de Tomàs. Explica el Quique Iglesias que el club no han rebut cap oferta, que el jugador vol quedar-se i que si algú truca a l'Espanyol preguntant per ell, la resposta serà la clàusula, que és de 70 milions d'euros. Tenim jornada entre setmana a la Primera Federació. Avui es juga un Costa Brava Barça B a partir de les 8 del vespre. Atenció, tragèdia al Camerun, a la Copa d'Àfrica, on 8 persones han mort i 40 han resultat ferides com a conseqüència d'una allau de gent a l'entrada a l'estadi abans del Camerun-Comores. Tot i l'incident, el partit s'ha disputat. En bàsquet s'han cancel·lat per Covid els partits europeus de l'Uni Girona a l'Eurolliga i del Manresa a la Champions. En handbol, a Espanya juga a partir de 3:45 d'aquí a uns minuts la seva presència a les semifinals de l'Europeu contra Polònia. Hi ha un bon grapat de combinacions possibles, però la més fàcil i clara és que si Espanya guanya o empata estarà a les semifinals. Després estem a Bratislava amb l'enviat especial de la COPE, el Luis Malvar. I hi ha una molt mala notícia en el món del ciclisme. Greu accident de Egan Bernal, guanyador del Tour i del Giro, ha xocat contra un autobús mentre s'entrenava a prop de Bogotà amb el seu equip Ineos. L'han hagut d'operar de diverses fractures i estem pendents de la seva evolució. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, no hi ha cap indici, de moment, que estigui sobre la taula, però és per jugar una mica, per veure com ho veieu, arrel del sopar d'ahir, amb la presència de Leo Messi a Barcelona, amb Xavi, Busquets i Alba, us preguntem si us agradaria que tornés Leo Messi. Heu contestat que sí al 55%, que no al 45%. Està això bastant ajustat. En clau espanyol us preguntem si vendríeu a Raúl de Tomàs si arribés una magnífica oferta. Sí que el vendríeu al 47%, no al 53%. Molt ajustat també. Marc Pairés està al control de so, Sílvia Ortiz i Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori. Passen gairebé 10 minuts de les 3 de la tarda. Això ja està en marxa la pilota. Avui és la pilota de futbol i la de tennis també. Ya rodan y ya votan a Sports COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem abordant l'actualitat del Barça, que hi ha, com gairebé cada dia, moltes coses per explicar. Tenim a l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Doncs escolta, al final no hi ha hagut forma de convèncer-lo i Ansu Fati ha decidit que no vol passar pel quiròfan una altra vegada, eh?
Ahir a la COPE ja ho vam explicar amb detalls. Ansu Fati prefereix no operar-se. M'explicaven que té pànic al quiròfan, que va quedar traumatitzat després de les 3 operacions al genoll en un any, que el van deixar fora de combat una mica més d'11 mesos, i així ho va expressar el propi Ansu Fati en les dues reunions mèdiques que m'han tingut amb el club, l'última ahir al migdia, on hi eren el seu pare, el seu germà, el seu agent Méndez, Xavi, metges del club i Rafa Juste. El bloqueja totalment, té un bloqueig mental quan escolta la paraula quiròfan, i malgrat que el doctor Pruna i tots els especialistes li recomanaven operar-se perquè si no existia un alt risc de recaiguda d'aquesta lesió al bíceps femoral, ell prefereix seguir un tractament conservador. Ell mateix ha pres la decisió de seguir aquesta teràpia que el permetrà poder tornar a jugar aquesta temporada, perquè estarà entre 7 i 10 setmanes de baixa. En canvi, si superava, si passava pel quiròfan, no podria tornar fins la temporada vinent. Ansu Fati està molt tocat, no s'ha separat de la seva família en tots aquests dies, que, la veritat, el seu pare, Bori, el seu germà Ibrahima, la seva mare, els seus germans, tots han estat el seu màxim suport en aquests moments complicats i, sobretot, també en aquests 13 mesos de baixa que ha estat en el darrer any per les dues lesions.
Esperem que sigui barber i que l'encerti el xaval amb la decisió, però, en fi, com comentes, el tema és que no operar-se vol dir que estarà menys temps per recuperar-se, però que, com venim explicant també, diuen els metges que hi ha més risc de poder recaure.
Per això insistien tant en que el més important era passar pel quiròfan per fer net, per evitar aquest alt risc de recaiguda, perquè més aquesta lesió greu, el bíceps femoral ja es tracta d'una recaiguda de la mateixa lesió a la mateixa zona que va tenir el 16 de novembre a Vigo, però és normal i s'entén perfectament que Ansu Fati, que té 19 anys, que ha hagut de passar un calvari de 3 operacions en 11 mesos pel genoll, quan li van dir que en 4 mesos tornaria a estar als terrenys de joc, tingui els seus dubtes, que eren molts, els hagi expressat, i els metges i el club li hagi dit que el primer és ell, que el qui ha de prendre aquesta decisió i n'ha d'estar convençut és Ansu Fati. Després de valorar-ho durant aquests dies, des del divendres, de donar-li moltíssimes voltes amb la seva família, fins i tot amb Xavi Hernández, amb el club, el propi Ansu Fati ha pres la decisió de seguir aquesta teràpia conservadora.
Molt bé. També et dic que operar-se no és cap garantia de res, perquè aquesta lesió és semblant a la primera que es va fer Dembélé amb el Barça, al camp del Getafe. Dembélé sí que es va operar a Finlàndia. Va estar 4 mesos per recuperar-se i després no fa falta ara repetir el rosari de lesions que han vingut al darrere d'aquella. Per tant, repeteixo, esperem que sigui per bé i que li surti bé la jugada a Ansu Fati. Parlant de Dembélé, Helena, ja tenim el seu representant d'anar a Barcelona, no? Així que segur que es trobaran aviat amb el Barça i a veure com es desbloqueja la situació.
Està aquí. Ja vam explicar ahir a la nit al Partidazo que el seu agent tenia previst aterrar a Barcelona en les properes hores. Doncs bé, ja ho ha fet. Els companys d'esport han caçat una imatge d'ell i del germà Dembélé sortint per la porta de terminal de vols privats a l'aeroport del Prat, i venien procedents de Londres, que molta gent s'ha alarmat. Doncs bé, dir que Londres és on viu la gent de Dembélé, Moussa Sissoko, per tant, venia del seu domicili. S'ha de reunir amb Dembélé ara, d'aquí una estona. Avui el jugador té dia lliure i han de prendre una decisió de quin camí a seguir, a falta de 7 dies perquè tanqui el mercat d'hivern. La situació, pel que em deien fons del club, continua enrocada. Pel que em diuen, des de l'entorn de Dembélé, i és el que vinc repetint des de fa molts dies, ell vol seguir. Ell es vol quedar ajudant a Xavi, tot i que Xavi l'ha castigat per decisió tècnica, l'ha deixat fora de la convocatòria, en aquesta estratègia del tècnic amb la mà, de la mà del club. Una estratègia del Barça que li continua plantejant la mateixa disjuntiva. O acceptes l'oferta de renovació a la baixa o ja te'n pots anar immediatament abans del dilluns, que és quan es tanca el mercat. Veurem què acaba passant, però la notícia avui és que l'agent de Dembélé ja és a Barcelona.
Doncs estem pendents. I encara un altre nom propi, Helena, el de Morata, que va explicar el Juanma Castaño ahir al Partidazo, que el futbolista encara no ha perdut l'esperança de poder venir al Barça, eh?
ell vol venir sí o sí, ell vol vestir la samarreta blaugrana, ho té claríssim. Álvaro Morata, que a més és de fa setmanes, el seu agent Juanma López ja ho té tot pactat amb el club, ja ho té tot parlat amb Mateu Alemany. Ahir Morata mantenia bastantes esperances de que pogués fructificar l'acord, perquè la Juve li va tancar la porta de sortida si no arribava cap davanter que el pogués substituir. Doncs bé, des d'Itàlia ja anaven informant ahir la nit d'un principi d'acord amb Vlahovic, que la Juventus fitxaria el davanter de la Fiore per 67 milions més variables. Per tant, et puc explicar, que és el que deia ahir Juanma Castaño, que Morata continua tenint esperances de recalar el Camp Nou abans que es tanqui el mercat d'hivern. Ara el problema el té el Barça, que ha d'alliberar massa salarial per poder, evidentment, fer aquest fitxatge.
Que no és un problema menor. Molt bé, Helena, has estat aquest matí, per cert, veient el documental de Movistar Plus sobre Juan Carlos Unzué, Vivir vale la pena. Segur que coneixent a Unzué i amb el bé que fan els documentals la gent de Movistar, segur que val la pena veure el documental, no?
Val molt la pena. Mira, jo li deia ara al fill gran d'Unzué, a l'Aitor, que és el tercer entrenador de la selecció espanyola amb Luis Enrique, que m'ha emocionat la lliçó de vida del seu pare. Ell m'explicava que és que és constant, no?, les lliçons que els hi dona diàriament. Ara Juan Carlos, la seva esposa i els seus fills estan tots tres vivint a Barcelona, i que el seu pare s'ha convertit en el seu referent de vida, no? Hi ha moltes frases que et fan reflexionar en aquest documental, però una de les que més m'ha arribat és una que diu Unzué, no?, que cuando aprendes a morir, aprendes a vivir. I ell viu amb aquella vitalitat, amb aquella alegria, amb aquell somriure, que ja ens ha deixat clar que vol que recordem sempre aquest somriure quan ja no hi sigui, que és un documental que li recomano a tothom, perquè francament és molt emotiu, és molt bonic, i et demostra com és Unzué i com és la seva família, quina unió, quina pinya, quines ganes de viure, quina manera d'afrontar les adversitats tots junts, i quina frase més bonica deixa la seva esposa Maria, que li diu a Juan Carlos que ella sempre, sempre, sempre estarà allà al seu costat.
Molt ben parlat, Condis. Veurem el documental. Estem en contacte, que venen curves. Que vagi molt bé.
Perfecte, una abraçada.
Adeu. A la presentació d'aquest documental, Juan Carlos Unzué, per cert, ha estat acompanyat, entre d'altres, per Xavi, per Pep Guardiola i per Luis Enrique també. Unzué ha repassat l'actualitat del Barça i ha valorat, per exemple, com veu la situació d'Ansu Fati.
Yo creo que ya, vamos a decir, que ha vivido situaciones y momentos muy complicados. Entonces creo que esto no será nuevo, aunque seguramente que para él en estos momentos siente que es algo más complicado que lo anterior. Y yo lo que me gustaría transmitir desde aquí es que tenga confianza en él mismo, que si ha sido capaz de superar esa primera lesión, si ha sido capaz de absorber y de mostrar ese equilibrio, tanto en las buenas como en las malas, que lo va a volver a demostrar. O sea, no tengo ninguna duda.
Amb la seva clarividència habitual, Unzué també ha analitzat la situació del Barça de Xavi.
Le recordaría a todos los culés la paciencia que se tuvo con Johan Cruyff. A los dos años, yo siempre recuerdo de llegar, en aquella final que jugamos en Valencia contra el Real Madrid, se escuchaba en los medios que si no se ganaba aquella final, Johan posiblemente saldría del club. Imaginaros lo que nos habríamos perdido después. Xavi ha tenido un vamos a decir, una exigencia si cabe mayor y una dificultad. Es que ha llegado a mitad de temporada, a los tres días tenía partido, a los seis tenía otro partido, a los nueve tenía otro partido, y sabéis que en el FC Barcelona, en equipos grandes, no tienes mucho tiempo para entrenar. Yo espero que se tenga la paciencia suficiente con Xavi para volver otra vez a disfrutar de los éxitos, y yo creo que tenemos además motivos para ilusionar los culés, y creo que esos motivos nos los dan los chicos jóvenes.
Demana paciència amb Xavi. Per tant, Juan Carlos Unzué, que també ha opinat sobre l'altre gran nom propi de l'actualitat blaugrana, que és el d'Ousmane Dembélé.
Está siendo más importante los días que no juega que los que juega, ¿no? Yo creo que es un jugador importante, pero creo que, como dicen también y como escucho desde dentro del club, creo que es muy clave que los que estén implicados. Ese trabajar en equipo no solamente es aprovechar los buenos momentos, sino también en un momento de dificultad, pues también hacer algo por el club. Bueno, vamos a ver en qué queda todo, ¿no?
No ha estat gens malament al pal que li he donat d'entrada, eh? Está siendo más importante los días que no juega que los que juega. És el que ha dit un zuer sobre Ousmane Dembélé. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
De la situació de Dembélé va parlar i a l'init el partidazo, el president de l'Associació de Futbolistes de la AFE, David Aganzo.
Sí, va defensar Ousmane Dembélé al micròfon de la cadena COPE, tal com ja van fer en el comunicat de la setmana passada, i a més va dirigir-se a Mateu Alemany, el director de futbol del Barça, i a la pressió que assegura està exercint sobre el francès.
He hablado con su representante, sí, hemos estado hablando porque, bueno, al final ha sido un tema muy, muy público, al final es un equipo importante, es un jugador muy, muy importante también en el mundo del fútbol a nivel España y a nivel internacional. Y bueno, se ha hablado muchísimo, nosotros intervenimos, por supuesto, dadas las declaraciones de Matteo Alemany, dando a entender como que la circunstancia de no ir convocado de nuestro compañero ha sido por la negociación de estos 7-8 meses que llevan para que pueda renovar o que salga del club. Ya es donde realmente el sindicato entra porque vemos que hay presión al compañero.
Aganzo també va parlar de Xavi, de qui va dir que de l'entrenador a nivell esportiu no hi ha res a dir, cap queixa, i sobre l'absència de Dembélé diumenge a la ciutat esportiva per problemes gàstrics, el president de la AFE va dir això al partidazo.
Dembélé, por supuesto, también tuvo la circunstancia de que tuvo problemas estomacales que el otro día no pudo entrenar. Está claro que ha tenido que tener contacto con el doctor para que tuviera ese permiso. Y si no, es una manera de actuar equívoca de nuestro compañero. Está claro que nosotros, en ese aspecto, lo que hacemos es intentar defenderle, pero porque entendemos que es así. Él, del tiempo que lleva en el Barcelona, yo creo que, bueno, ha hecho las cosas bien, ha intentado mirar por su club, siempre ha estado callado, ha estado en las circunstancias, se ha llevado el club y las circunstancias son estas.
Aganzo també explicava a la cadena COPE que tot i que Jordi Alba és vicepresident de l'AFE, com hem comentat aquí els últims dies, no han parlat amb ell sobre el cas d'Ousmane Dembélé.
Molt bé, Víctor, vas estar ahir a la nit a la porta del restaurant on van sopar plegats Leo Messi, que va venir de París per sopar amb els seus amics Xavi, Busquets i Alba, entre d'altres coses per celebrar l'aniversari de Xavi, que avui és el seu cumple, el felicitem des d'aquí.
42 anys, al Sushi 99, un restaurant amb condecoració d'estrella Michelin, que ja deia per ser ahir per la nit al partidazo la Elena, que és un dels seus favorits, i també ho és per Leo Messi i Xavi Hernández. Leo Messi, per cert, com sabeu, està alliberat d'anar a la selecció de l'Argentina, el PSG així ho ha tractat amb la Federació Argentina, l'argentí tornava a Barcelona i va decidir sopar amb els seus amics, Jordi Alba, Sergio Busquets, Pepe Costa i les parelles de tots ells en aquest restaurant de sushi que hi ha just davant de Turo Park, a prop de Francesc Macià. Però, a més, també estava Xavi Hernández amb la seva parella, amics en comú, i celebraven aquests 42 anys. Al sortir del restaurant felicitàvem a Xavi Hernández, que ens deia que moltes gràcies, que havia estat bé. No va respondre a la pregunta de si li agradaria com a regal que tornés Leo Messi, i el que sí que va fer l'argentí, no va respondre ni ell ni Antonella, però el que sí que va fer és signar una samarreta amb el número 10, però una samarreta del Barça, de la seva època del Barça, una aficionada que estava molt contenta de la firma de Leo.
Tu diràs. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Fem una pausa i busquem l'altra gran notícia del matí, que és la classificació de Rafa Nadal per les semifinals de l'Obert d'Austràlia.
Hola, hola.
¿Qué es lo que quiere todo el mundo? Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Todo lo recaudado se donará a Cáritas y a Sleme. Hasta que se me acaben las palabras. Una historia apasionante llena de vida.
¡Y de radio!
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Doncs això, que Rafa Nadal serà un dels protagonistes d'una de les semifinals de l'Obert d'Austràlia de tennis. Jugarà contra Berrettini. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Després de superar Shapovalov amb una altra actuació èpica de Rafa Nadal.
Sí, el Balear ha tenido un durísimo partido entre Shapovalov. Ya lo habíamos dicho que era un rival complicado. Ha vencido Rafa Nadal 3-2. El Balear que se adelantó con 2-0, pero el canadiense le igualó a 2. Y en el último set Nadal se impuso 6-3 a pesar de los problemas estomacales que había sufrido durante el cuarto set de los que tuvo que ser atendido. También reconoce que acusó el calor australiano.
Lo que he tenido ha sido un golpe de calor en toda regla, se me ha cerrado el estómago, me sentía un poco mareado, la verdad, y no tenía buenas sensaciones corporales a nivel de respiración y a nivel de estas cosas, ¿no? Con lo cual, sinceramente, cuando me he ido estaba un poquito preocupado porque me sentía un poco mal y me han hecho los chequeos médicos, la presión, me han mirado las constantes vitales, me han mirado la presión de la sangre, todo, que todo estuviera más o menos bien, con lo cual me he quedado más tranquilo en ese sentido al menos, y ya sabía que salía a competir e intentar sobrevivir, y al final ha sido un ejercicio de supervivencia, de resistencia también, tanto mental como física, y se ha podido sacar adelante un partido que parecía prácticamente imposible.
Seguramente por haber perdido, su rival Shapovalov fue muy crítico con los árbitros. Ha dicho el tenista canadiense que son unos corruptos, luego lo ha matizado, que juegas contra Nadal y contra los jueces, claro que recibe un trato preferente Rafa Nadal, que es injusto, se toma mucho tiempo entre los puntos y entre los sets y por eso tardamos tanto en los partidos. Y cómo puedes, se pregunta, cómo puedes recibir atención médica e ir al baño en el mismo descanso, algo que a mí no me permitieron. Finalmente, Shapovalov acabó rompiendo una raqueta. Nadal, después del partido y una vez conocidas las declaraciones y las quejas de Shapovalov, aseguró que su tenista rival no tenía una razón y que Rafa Nadal no jugaba nunca con un trato preferencial.
Pienso realmente que se equivoca. Es lógico que después de un partido así, pues cada uno tenga sus frustraciones. Le tengo un gran cariño a Denis, pero creo que cuando pasen las horas se dará cuenta que creo que se ha equivocado, ¿no? Y la realidad es que aquí las reglas en pista son iguales para todos. No, aquí sí que no hay tutía. Y a mí me lo cantan, ¿eh? No es que a mí no me lo canten y no me pongan el crono, ¿no? Se dará cuenta que se ha equivocado y yo tampoco se lo tengo nada en cuenta porque sé que es buen chico.
Bueno, pues la semifinal Nadal-Berrettini se jugará el viernes. El balance entre ambos es solo 1-0. Nadal ganó en pista dura en el Open de Estados Unidos del 2019.
Volem comentar la jugada amb el Tomàs Carbonell. Tomàs, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, quantes vegades hem dit allò de que amb Rafa Nadal se'ns acaben els adjectius i avui ho hem de tornar a dir una vegada més, no?
Sí, són aquests jugadors que apareixen tan poques vegades a la història d'un esport que bé, molta gent els vol enterrar, però després, esportivament, evidentment, i després tornen a sortir i quan competeixen tenen alguna cosa diferent. I això és el que té Rafa, perquè al final un es pot analitzar el partit i per moments veus que pot perdre, doncs, i al final no sé què passa, que les matemàtiques sempre es desquadren en els rivals i amb ells sempre li quadren.
Clar, és que la mentalitat ja sabem quina és, el seu tenis sabem quin és, però és que la gent ha de tenir molt present que Tomàs, els anys van passant, que té 35 anys i que és que, a més, ve de 6 mesos sense competir.
Sí, no, a veure, jo honestament no tenia clar, no, aquest Open d'Austràlia, però després ja va guanyar el primer torneig que juga, ara torna a guanyar i està plantat, doncs, a la semifinal. És que, clar, és que són coses que surten de tot, no? És que jo veig coses increïbles del Rafa, i et dic, i hi ha moments que, com tothom, doncs, li veu aquests 30, quasi de 35 anys, li veu algunes mancances que abans no tenia, però té algú, ja dic, aquest gen competitiu, té aquesta forma també de mostrar-se a la pista, que en els rivals també els espanta, perquè jo crec que avui Shapovalov es veu intimidat al final, no? I això és aquestes coses que no es poden entrenar, no es poden aprendre, i es porten dins, i ja dic, això succeeix només a jugadors que surten molt, molt poques vegades a la història d'un esport.
Clar, si ens centrem en el partit d'avui, tu veus que comença a tenir problemes físics, estomacals, que feia molta calor, que Shapovalov és capaç de remuntar i de posar-se 2-16-2, penses, quina mala pinta fa això, se li anirà el partit. I el tio s'aixeca i el 5-7 el guanya.
Sí, a veure, jo el que penso quan veig el Rafa, que l'altre rival, en aquest cas a Shapovalov, ha de guanyar fàcil el cinquè. Això és el que jo penso.
Clar.
Si el partit s'enreda i s'iguala o el Rafa agafa una mica la davantera o tal, està mort. O sigui, aleshores jo crec que en aquests jugadors, quan dic de Rafa paro també de Djokovic o de Federer, si els has de guanyar, els has d'agafar molt avantatge, perquè si el partit s'iguala, ells guanyen amb un 80-90% de les ocasions. I això no ho dic jo, ho diu la història. Això és així. I tu dius per què? No ho sé, perquè és que sempre doncs, sembla doncs, que la sort vagi a favor d'ells, sembla que aquella bola que toca línia toqui la línia a favor d'ells, però això no és sort, evidentment, això és això que et parlo, et dic, aquesta aquest duende, no? Aquesta cosa doncs, que no es pot medir ni es pot veure, però existeix.
Ell sempre dona el 110% a la pista, però jo crec que aquesta vegada segurament està donant el 120%, a més, Tomàs, perquè ell veu que està davant d'una oportunitat, no sé si dir única, però irrepetible, d'aconseguir el Grand Slam 21 i posar-se per davant de Djokovic i Federer, no?
No ho sé, jo crec que Rafa, coneixent-la una mica, crec que ell és una persona que ara mateix està contentíssim de veure el partit i no té encara molts rivals durs per davant, no? Jo crec que Medvedev és el rival més dur que existeix ara en aquest moment, un gran slam, i guanyar és complicadíssim, no? Jo crec que ell ara mateix no està fent números, sinó que està disfrutant d'aquesta victòria que probablement, com tu dius, després de tant temps sense competir, no s'ho esperava. I està clar que quan Rafa surti a competir amb qui sigui, doncs sortirà a guanyar, sortirà a mort, però ara mateix jo crec que veu lluny el títol. Després, doncs, segur que si està a prop estarà doncs, convençut de que el pot guanyar, però jo encara ho veig lluny.
Escolta, si estés Djokovic, és evident que les opcions serien menys, però et volia preguntar, ja que parlem, Tomàs, per com has vist o quina opinió tens de tot l'episodi que hem viscut amb Djokovic a Austràlia?
A mi, en primer lloc, m'entristeix que el número 1 no jugui un torneig com aquest. Això és ara, evidentment que Djokovic, tota la seva vida, tota la seva trajectòria, sempre està doncs, en aquests límits, no? que el fan que li succeeixin coses doncs, inesperades o que força la màquina fins al final. Jo crec que Djokovic sabia perfectament els riscos que corria, i quan entres ja en temes doncs, que entra la política, entra doncs, les percepcions dels ciutadans d'un país com Austràlia, entren tantes coses fora del tennis, doncs se li han anat de les mans. Però ja dic, jo com a amant del tennis m'entristeix que no jugui Djokovic a aquest torneig, això està claríssim. Ara, a partir d'aquí, doncs, Djokovic, ell posa les seves regles a la seva vida, el qual és totalment respectable, però que també hi ha altra gent que ja entendrà que posa les seves regles i no totes les regles poden ser favorables a un, no?
Sí, sí.
I això és el que Djokovic... Bueno, ara, jo veig una persona doncs, que té les idees molt clares, podrem estar o no d'acord, però va molt amb elles.
Sí, sí. I si no recula això, en el futur li pot causar algun problema més, és a dir, que pot haver de deixar de participar en algun torneig més important, Tomàs. Però, en fi, ell veurà.
És possible. La veritat és que pot passar, però no el veig reculant.
No.
És que no ho sé, a veure, jo no tampoc el conec tant, jo amb ell he parlat 3 o 4 vegades i bueno, tot tranquil, però no el conec tant, però és que a mi em costa molt de creure que ara demà digui, no, senyors, em vacuno
sí.
per jugar Roland Garros. És que no ho veig, és que no el veig perquè aquest senyor a Sèrbia és prop d'un déu. Quant temps trigaria Djokovic a aconseguir un certificat de vacunació encara que no s'hagués vacunat a Sèrbia? Quant temps? Un segon? Sí. 2 segons? O 3 segons? Sí. Si, per tant, no és un tema de vacunar-se o no vacunar-se, tenir el certificat. És un tema que ell té una convicció de que no es vol vacunar. I aleshores això no té res que veure amb dir, no, és que a mi em fa por el que pugui passar si em vacuno, etcètera, nada, perquè si fes això, ell podria dir, escolta, mira, no em vacuno, però aconsegueixo un certificat d'aquella manera estranya i amb això salvo tots els obstacles que em posen per jugar a tornejos. Però és que no, la història no és aquesta. La història és dir, no només no em vacuno, sinó que faig bandera d'això. Sí. I això té, com s'ha dit, doncs té unes conseqüències, o per ara l'està tinguent. No sé què passarà, perquè tampoc tinc la bola per poder fer una predicció del futur. No sé què passarà amb Roland Garros, si faran excepcions, si ho faran al Jusopet, no tinc ni idea. Però el que jo no veig és que ell reculi. Uh-huh. Igual m'equivoco, eh?
Molt bé, no ho veig. Ho veurem en el futur, Tomàs. Escolta, et segueixo per Twitter i veig que tuiteges molt del Barça, també, amb opinions, a més, em sembla molt contundents i amb molt de criteri. Per tant, no em resisteixo, ara que venim de parlar del Barça i que seguirem parlant del Barça, de fer-te un parell de preguntes. Per començar, Tomàs, com estàs veient aquest nou Barça de Xavi? Què et transmet?
A veure, l'arribada de Xavi em transmet optimisme, està claríssim, però jo crec que el que estem veient és que no hi ha pràcticament cap diferència amb el que teníem amb Koeman. Això és la realitat que s'està produint. Per tant, ja no és un tema d'entrenadors, és un tema de tot el que hi ha dintre, lo difícil que està canviar aquesta situació, i jo crec que ho està patint moltíssim i les peces no les estan encaixant, però segur que tindrà la capacitat. Jo tinc l'esperança que amb el temps ho pugui anar quadrant, però el que està clar és que el joc està molt lluny, però molt lluny del que podem esperar amb l'equip que té. I sent, tampoc sent molt ambiciosos, és a dir, sabem que ara mateix no està per guanyar títols, però almenys sí, doncs, per poder començar a agafar una línia de joc millor.
Escolta, com a esportista, acabem de saber que Ansu Fati finalment ha pres la decisió de no operar-se, encara que els metges li recomanaven el contrari. Ve d'una mala experiència amb el menisc, ho entens?
No sé, és que jo aquestes operacions, ara, doncs, aquestes d'anar a Finlàndia constantment per lesions musculars i tal, això no, abans no es produïa. La gent es curava de lesions musculars, de trencaments, etc. Suposo que la medicina ha avançat molt, però a mi, ja et dic, em costa de creure sempre cirurgia en tot, quan abans es podien fer, doncs cures alternatives o... I Sufati, doncs, en aquest cas, doncs, ha pensat que era millor, doncs, algú més conservador i ja està. Però sí que és cert que és preocupant quan un jugador jove, fort com ell, té tantes lesions, perquè si fem un repàs, doncs ell en els últims 5-6 anys ha parat com a mínim la meitat del temps. Mm. Això sí que és preocupant, i això a vegades no només és un tema de mala sort, és un tema emocional, és un tema a vegades, doncs, que posar-te el número 10 a la samarreta pesa moltíssim, i són responsabilitats molt grans amb gent molt jove que els hi demanem molt i a vegades potser no estan preparats.
I la última sobre Dembélé. Et sembla bé el que està fent el Barça, si no renova la grada?
És que no és que em sembli bé, és que jo amb Dembélé no hagués tingut ni una dècima part de la paciència. És que no... per mi, jugadors que tenen un compromís tan relatiu amb un club, encara que tinguin unes condicions molt bones, no estaré mai d'acord. I al fi, jo crec que al final s'han d'agafar les situacions amb contundència, i entenc que és un jugador que ara mateix ens podria donar en moments donat algunes coses, però és que jo crec que Dembélé no té que ser el futur del Barça mai. O sigui, les actituds aquestes i les formes d'entendre la vida i el futbol com té Dembélé, per mi són totalment oposades a el que representa el meu sentiment culer. Per tant, jo ho veig correcte i crec que, escolta, que es busqui un nou equip i que el Barça pugui treure el millor que pugui, i molta sort i adeu-siau.
Molt bé, Tomàs Carbonell, escolta, un plaer, eh? Gràcies per haver-nos ajudat a parlar de tennis i també del Barça. Una abraçada forta i estem en contacte, Tomàs.
Vinga, que vagi molt bé.
El 31 de enero, en el Teatro Lliure de Montjuïc, celebramos la 74 edición de la gran gala de Mundo Deportivo. Saúl Cravioto, Alexia Putellas, Pedri o Garbiñe Muguruza, entre muchos otros, forman parte de la lista de candidatos que aspiran a ganar el premio al Deportista del Año. Un gran día en que el deporte se viste de gala con Mundo Deportivo, con el patrocinio de Repsol.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Podem saludar ara a Diego Rivas, que és el secretari general de la AFE.
Dembélé, pues no se puede doblegar la voluntad de un compañero haciéndole entrever que o firma la renovación o deja de jugar.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara obrim debat a Esports Cope a les 3 i 39 minuts de la tarda, una miqueta més tard del que és habitual, amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
Què tal, Joan, com estamos?
Muy bien. I amb el Miguel Rico. Miguel, bona tarda, què tal?
Bona tarda, tinguem.
Bona tarda. Empezamos con la noticia más calentita, que es la decisión, Emilio, de Ansu Fati, que a pesar de que los médicos le recomendaban operarse, el chico al final no lo ha visto claro y ha dicho que no. Esperemos que acierte.
Bueno, es tela marinera esto, ¿eh? O sea, a ver, cuando me refiero a tela marinera me refiero a que primero es una decisión evidentemente muy personal. Ya sabemos que últimamente, en los últimos años, el tema médico se ha convertido, normal, ¿eh? Por otro lado, pero se ha convertido en una cosa tremendamente secreta y personal. Los clubes no hacen partes, no anuncian nada y en esta ocasión, pues claro, siendo una cosa tan, tan personal, pues es evidente que está en manos de Ansu Fati y de la familia. Pero claro, no deja de ser curioso que esto se produzca con el médico de confianza del entrenador, ¿no? Lo digo porque cuando uno habla de médico de confianza, yo creo que eso refuerza, ¿no? Con perdón, refuerza la teoría no tanto del club como la teoría del vestuario de la plantilla, ¿no? Es decir, bueno, es que el médico del entrenador, que parece ser que va a estar un montón de años y con el que tú tienes que explotar, pues te recomienda que te operes. Pero es evidente que, como siempre hay... Claro, es que estamos en una situación o en una lesión o en un problema que tiene dos o tres soluciones. A veces solo existe la solución de la operación. Por lo tanto, te tienes que operar y cuanto antes te operes, mejor. Pero en este caso, como existe también el modo, digamos, conservador, pues... Pero claro, cuando te dicen, no, haces limpieza, te recuperas del todo, te gastas esta temporada, pero ya te preparas para el Mundial, empiezas en igualdad con todos los demás la próxima temporada, pues el muchacho, según cuentan los que lo conocen, ¿no?, pues tiene miedo al quirófano, no le gusta nada, ha tenido mala experiencia con su rodilla, supongo, sí. y por tanto, pues ha decidido, juntamente, supongo que con la familia, pues hacer el conservador. Pero desde luego, es evidente, cuando los médicos te recomiendan que te operes, es que ellos no son partidarios del conservador y temen que el conservador a la larga vuelva a romperse y siga siendo problemático.
Sí, es así, Miguel. En teoría, si no te operas, por lo que dicen los expertos, tienes más riesgo de recaer, aunque quiero recordar, ya lo decía antes cuando hablaba con Elena, que Dembélé, la primera lesión que tuvo en el Barça es parecida a esta que tiene ahora en su Fati, se operó y luego vinieron todas las demás lesiones detrás. O sea que tampoco es una garantía al 100% de éxito, ¿eh?
Pues no, por lo visto no. Y aquí pues no queda otra que reservar, o sea, respetar la opinión del paciente. Yo me imagino que tanto Ansu como toda su familia, y quizás, que tampoco me extrañaría y es más, lo consideraría lógico, hayan hecho alguna consulta externa para conocer una segunda opinión, y por lo que sea, el chaval ha optado por la opción conservadora. Claro, tú, o sea, yo, por ejemplo, que he ido leyendo las opiniones de los servicios médicos del Barça, pues claro, yo en su lugar seguramente me habría operado, pero eso no significa que yo tenga razón y que Ansu no la tenga. Yo creo que hay que respetar siempre la opinión del paciente y desear que acierte en su decisión.
Bueno, esperemos que sea lo mejor para el chico.
Además, sí. Joana, hay una cosa, perdón, que te interrumpa, hay una cosa que no deja de ser curiosa, que es el entrenador, el club y el médico te recomiendan que te operes cuando es la decisión deportiva peor, ¿no? O sea, sí, sí. Es decir, cuando me refiero a que es la decisión
que tardas más tiempo en recuperarte.
Exacto, sí. es que no digo que el club y el médico y Xavi estuvieran a favor del conservador y del conservadurismo y de la paciencia para tenerlo antes. No, ya no estamos por esas cosas, pero no deja de ser curioso que el club, el médico y el entrenador te recomienden la versión más que te va a retrasar más tu incorporación al equipo, ¿no?
Sí, sí. No decía que ya está aquí el representante de Dembélé, Emilio, a ver por dónde sale el tiro, a ver cómo lo arreglamos esto.
Bueno, no sé, supongo que... A ver, aquí hay una cosa que es evidente. Las distancias son abismales, ¿no? Por lo que nos cuentan. Sí, sí. Como dice Miguel, por lo que vamos leyendo, la diferencia son abismales. Por lo tanto, sería esperpéntico, realmente esperpéntico, que se firmara la renovación. Entonces, si la renovación pasa, no solo porque Dembélé acepte las condiciones a la baja, sino que además su representante acepte no llevarse ese pellizco de comisión que pide, pues realmente estaríamos ante un pulso que el Barcelona, el Mateo Alemany, Xavi y Laporta les ganaría a esta pareja, ¿no? O sea, es evidente que si renuevan, el club y sus representantes pueden sacar pecho de decir los llevamos contra la pared y han firmado. Pero, no sé, tal y como ha ido todo, sería una sorpresa, ojalá fuera así, la verdad, pero me parece muy extraño.
Sí, yo ya no sé, no tengo ni idea de esta historia cómo puede acabar, Miguel. El encuentro entre las partes es absolutamente necesario, aunque no sea para llegar a un acuerdo de o renueva o sale, pero por lo menos para saber, bueno, pues el chico no renueva a partir del 1 de febrero, ¿qué hacer con él, no? ¿Cómo se sale de esta situación en la que estamos?
Bueno, una cosa es lo que haríamos tú y yo, o Emilio, y otra cosa es lo que puede hacer el Barça dentro de un proyecto. Yo creo que deportivamente Dembélé no ha dado ningún motivo para ofrecernos la renovación. Debemos deducir, por tanto, que hay una motivación económica reducción de salario que facilite la llegada de algún otro futbolista para firmar esa prolongación de Dembélé, y que puede hacerse, como se hizo en el caso de un Titi, alargando el contrato, pero conociendo perfectamente las partes, que es una postura, de ingeniería financiera para facilitar su salida después. No sé qué pasará. Lo que sí sé es que si Dembélé se queda, mientras el Barça no alcance los objetivos, si un día o dos días o tres días es necesario contar con Dembélé para un partido, media parte o los cinco últimos minutos finales, yo lo utilizaría. Pero, desde luego, por supuesto, no le ofrecería renovar.
Breve, Emilio, por favor, que acabo. Si no renueva, ¿tú también le utilizarías como Miguel, si sigue aquí?
Sí, brutalmente. Brutal. A ver, entonces, no, pero simplemente, porque tú no puedes perder competitividad. O sea, tú lo tienes y lo utilizas en la medida que quieras, como muy bien cuenta Miguel, un día, una tarde, en un momento desesperado, tú lo tienes ahí. Después, si se te va, o sea, ya no hablo de un tema como Hazard o un tema como Bale y tal. O sea, tú no puedes prescindir de un futbolista que en un momento determinado te puede hacer una chilena como la de Rivaldo y meterte en la Champions, o que en un momento determinado, como hizo Hazard, salir en el Nou Altavix y clasificar al Real Madrid para cuartos de final de la Copa. O sea, no puedes hacerlo, no tiene ningún sentido. Es un castigo que es pegarte un tiro en el pie. No tiene ningún sentido.
Sí, totalmente. Bueno, veremos qué pasa, lo comentaremos. Emilio, Miguel, gracias, ¿eh? Una abrazada, cuidaos.
Hasta luego.
Adeu, seguim.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara tornem al futbol, però abans, esport en directe, en vol. Tenim en marxa l'Espanya-Polònia, l'europeu. Espanya que busca la classificació per les semifinals de la competició. Anem a Bratislava amb l'enviat especial de la COPE, Luis Malvar. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues comenzó muy bien el partido. España llegó a ir hasta tres goles por arriba. Se está complicando en los últimos minutos con las actuaciones y las decisiones arbitrales y los fallos de los hispanos, pero 16 minutos y medio de juego de este primer tiempo, Polonia 7, España 8. Recordemos, Joan, que le sirve a España hasta el empate para estar en las semifinales del europeo, pero este partido hay que ganarlo como sea.
Nos vas contando, Luis. Gracias, suerte.
Hasta luego.
Tornem al futbol, abordant l'actualitat de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Quique, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que hi torna a haver run-run al voltant del futur de Raúl de Tomàs.
Era qüestió de dies. D'aquí al final del mercat haurem d'estar pendents del Raúl de Tomàs. Què passa amb el Raúl de Tomàs? Doncs que parlen de l'Arsenal, de la Juventus, que sembla que finalment fitxarà Blaovic i deixarà marxar, o potser podria deixar marxar Morata. Què passa amb Raúl de Tomàs? Doncs que és un jugador que fa gols i que és molt agradable de veure a la vista, el seu futbol. Parlen d'ofertes d'aquest sentit. Truco a l'Espanyol. L'Espanyol em diu que no tenen ofertes formals per ningú, ni tan sols rumors. Això sí, ells són conscients de que Raúl de Tomàs es vol quedar perquè té el Mundial entre Sella i Sella i jugar-lo d'aquí a uns 9-10 mesos. I també tenen constant que no volen deixar escapar Raúl de Tomàs per menys del que diu la seva clàusula. Com és un jugador internacional, ara la seva clàusula és de 70 milions d'euros. Què diu l'entorn del futbolista? L'entorn del futbolista diu que pot passar qualsevol cosa, que de moment no es pot dir res, no es pot dir ni que es quedi ni que se'n marxi, ni que hi hagi cap oferta en ferm. Però que en aquests 4-5 dies que manquen per acabar el mercat d'hivern pot passar qualsevol cosa. La meva impressió és que es quedarà aquí, que complirà un partit de sanció a Sant Mamés i jugarà el dia 13 per la nit el derbi contra el Barça a Cornellà.
Perfecte, seguim per tant alerta. Saludo ara la Sílvia Ortiz. Hola Sílvia, bona tarda.
Hola Joan, què tal?
Que hem de sentir, va estar ja el partidazo Virginia Torrecilla, la gran protagonista d'aquesta final de la Supercopa, pel seu retorn als terrenys de joc després de superar un càncer.
I val la pena escoltar, hem fet un petit extracte d'aquesta entrevista molt sincera a Juanma Castaño, que era la jugadora de l'Atlético, on explica des dels pitjors moments del tractament per superar aquest tumor cerebral que li van diagnosticar fa gairebé 2 anys fins al moment de ser mantejada per les seves excompanyes del Barça.
Durante mi operación y demás vivía un poco en la ignorancia de lo que era realmente un cáncer o realmente el cáncer que tenía, ¿no? Y cuando me di cuenta de lo que estaba viviendo, muchas veces me pregunté si iba a salir de todo esto. Me dolía todo, me dolía la boca, me dolía la cabeza, los huesos, no podía sostenerme en pie porque estaba muy débil. Los últimos 3 meses fueron realmente horribles. Es más, me quedaban 2 quimios por hacerme y es que no quería hacérmelas. Yo decía, me da igual morirme, no quiero hacerme las quimios porque lo estoy sufriendo mucho y al final no quiero hacérmelos, obviamente. Es que yo estaba calentando y las jugadoras del Barça estaban, vamos Virginia, que sales, que vuelves, que no sé qué, las jugadoras del Barça.
¿En serio?
Sí, sí. Que estaban calentando, era Mapi León y me dijo, ay, vamos a redebutar otra vez las dos juntas. Y Alexia diciéndome, ay, gorra, que sales. Es que es algo que es impensable, ¿no? Soy consciente de que a día de hoy no sea mi 100%, ni mucho menos, pero estoy trabajando para ello y estoy segurísima de que la Virginia que estaba, que había sido durante muchos años, volverá e incluso mejor.
Segur que sí, molta força la Virginia transmet escoltar-la com Juan Carlos Unzué, dos protagonistes estel·lars avui a Esports Cope.
Sí, sí, Colpidó al testimoni, li ha costat, com ella mateixa va explicar ahir a la nit, però li ha guanyat la batalla al càncer i ho celebrem. Sílvia, gràcies.
Adéu.
I una més de futbol. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Hem de parlar de tragèdia a la Copa d'Àfrica.
Sí, i de vergonya, i de, lamentablement, el compliment dels pitjors pronòstics que posaven en dubte que Camerún pogués organitzar amb èxit aquesta Copa d'Àfrica. A la prèvia del partit contra les Illes Còmores, doncs una tragèdia quan en una de les boques d'entrada a l'estadi es va produir una acumulació de públic, un allau que no van saber mantenir ni controlar les forces encarregades del tema i que acaba, de moment, amb un balanç de 8 víctimes i 38 ferits. La notícia en principi l'avançava Associated Press, després la confirmava al Ministeri de Comunicació de Camerún, no, el Ministeri de l'Interior, que parlava d'aquests 38 ferits, 7 són greus i 31 molt lleus. Com dèiem, es confirmen els pitjors pronòstics, ja Camerún arribava amb molts dubtes a l'hora d'organitzar aquesta Copa d'Àfrica i després el que es va veure en el terreny de joc, encara que sigui el de menys, doncs va ser també un altre tema anecdòtic, no? Aquest partit davant de les Illes Còmores.
Que el partit després es va jugar com si res.
Primer es va jugar com si res. Després, les Illes Còmores, per no tenir en porter, van haver d'improvisar un defensa jugant de porter amb una samarreta i un dorsal doncs posat amb esparadrap. L'àrbitre, quan va veure que amb un home menys Còmores apretava Camerún, va decidir acabar amb el partit. En resum, una Copa d'Àfrica doncs que no està obtenint gens de brillantor, que evidentment no deixa de generar notícies, la pitjor aquesta, sens dubte, doncs molt negatives, i que això sí, ja té definits 2 partits de quarts de final, Burkina Faso, Tunísia i Gàmbia, Camerún.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Por qué nos interesa Ucrania? ¿Y qué repercusión tiene en mi vida diaria que entren en un país que antes formaba parte de la Unión Soviética? ¿Sacará adelante la reforma laboral tal como está el gobierno? No la sacará. Con sus propios socios, ¿eh? ¿Por qué el Supremo ha decidido no admitir ningún recurso a los indultos del proceso?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
No comerte ni un atasco es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
5 minuts i les 4, un apunt de bàsquet. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Hem de parlar de més afectacions pel Covid ajornats als partits europeus de l'Uni Girona i del Manresa.
Sí, comencem pel Baxi Manresa, que demà havia de rebre el Treviso d'Itàlia en partit de la Champions del bàsquet, de la primera jornada de la lligueta de vuitens de final, ajornat, com deies, per un brot de Covid, en aquest cas el conjunt italià, que el conjunt del Bages ja va passar i superar el seu brot de Covid. I l'Espart Girona, que havia de jugar a Eurolliga també demà dimecres davant el Lens francès, partit de la 13a jornada, es posposa encara sense data perquè s'han registrat uns quants positius al conjunt gironí, Laia Palau i Júlia Reisingerova, i dos membres de l'estaf, entre ells l'entrenador Alfred Julve. I també és notícia avui al món de la cistella que el partit de la Penya a Fuenlabrada, pendent de la 16a jornada de la Lliga Endesa, juga aquest divendres a 8:45 del vespre.
Gràcies, Albert.
Gràcies, Joan, que vagi bé.
Ciclisme, aquí, que estem molt pendents de l'estat físic de Egan Bernal, que l'home ha patit un gravíssim accident mentre s'entrenava a Colòmbia.
Quin desastre, oi?
Sí.
Es va xocar contra un autobús que estava parat, no ho va veure, i va, doncs, a tota velocitat impactar contra la part de darrere, fractura de vèrtebres, del fèmur, de la ròtula, de la cama dreta, pneumotòrax, perforació del pulmó, diverses costelles trencades i una intervenció de neurocirurgia que fa pensar en que tant de bo Egan Bernal es recuperi per la vida normal. Ja no fa falta ni pensar en que si la temporada 2022 l'ha de tirar a la brossa o que tornarà el 2023. La gent que està parlant, per exemple, Arifrade, que té un amic força proper a Egan Bernal, que està al costat seu a l'hospital, diuen que de moment allà es parla de que es recuperi per la vida normal, està acompanyat de la seva parella, mou els braços i les cames, de moment no pot parlar perquè està intubat, estarà 72 hores en cuidat, en cures intensives.
Gràcies, Quique.
Fins ara.
I rematem, tornant al tennis, Juan, perquè a més de Rafa Nadal també tenim classificat per les semifinals de l'Obert d'Austràlia, en aquest cas de dobles, el Marcel Granollers.
Sí, haciendo pareja con el argentino Horacio Ceballos, se han metido en semifinales después de eliminar a Polasek y Pierce, sus rivales los australianos Kyrgios y Kokkinakis. De momento la pareja hispano-argentina no ha cedido ni un solo set durante el torneo y anteriormente habían sido semifinalistas en el US Open del 2019 y Wimbledon del 21. El partido se jugará el jueves y simplemente comentar que la otra semifinal individual saldrá de los ganadores de los partidos Sinner Tsitsipas, que se juega esta madrugada, y Medvedev alias Sim, que se juega mañana a las 9:30 horas.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar.
Doncs no sé per què dieu que si Messi ha de tornar al Barça, si mai ha marxat Messi.
No?
Messi mai ha marxat. Revista Forbes, la cadena MIM Hotels, propiedad de Leo Messi, sigue aumentando su nómina de establecimientos en España con la compra del Hotel Club Marítimo Soto Grande, con apertura prevista para el próximo mes de abril. Edificio reformado en 2006, con interiorismo a cargo de Pascua Ortega y que cuenta con 45 habitaciones, de estilismo moderno al estilo loft y diferenciadas desde dobles sencillas a suites junior. La decisión, eso sí, arrastra polémica porque ha supuesto el despido de 40 empleados de la anterior plantilla de este recinto hotelero. Messi mai ha marxat, continua aquí amb els seus negocis, Valllori. Bueno, última hora, Jacobellis està publicant les xifres de l'operació Blaovic, 70 fixos més 5 variables per la Fiorentina, 7 milions de sou pel Davante fins 2026, 10 milions d'euros en comissions. Martial està previst que aterri ara a les 4 a Sevilla, s'ha dit pel Manchester United, i tenim Costa Brava Barça B a la Lliga de Primera RFF Grup 2 i Novi Beograd Atlètic Barceloneta aquesta tarda a la Lliga de Campions de Waterpolo.
Gràcies, Gil.
Fins demà, Valllori.
Més esports cap a les 7:10 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE, Esports COPE.